Llavors, deixeu-me saludar, com és habitual, els dissabtes al matí, per veure com està la situació amb els rebrots. Ara hi ha molta més intensitat, a Clara Prats, que ja sabeu que és física investigadora del grup de biologia computacional de la UPC, responsable de tots aquests models matemàtics de Can Ruti, per veure com està la situació. Què tal, Clara? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Ara de seguida et pregunto per Lleida i del Segrià i també fins i tot per les comarques de l'entorn. Però abans hem donat una informació al llarg del matí i ahir es va fer pública una xifra que m'agradaria que em posessis en context, que és aquesta dada dels 774 positius nous que hi ha hagut a Catalunya, perquè és una xifra que aparentment pot ser molt alarmant. Hem dit que triplicava les xifres que teníem, per exemple, feia molt pocs dies, els nous positius, però em sembla que és una barreja entre les PCRs i les proves serològiques i no sé com l'hauríem de contextualitzar.
Exacte. Hi ha hagut dos dies de xifres així molt alarmants i, de fet, es barregen dues coses. Una és la que comenta, que és que, per algun motiu que jo no sé, perquè nosaltres veiem els números i prou, s'estan volcant dades de testos ràpids. Aleshores, els testos ràpids ens donen una informació que no té per què ser d'ara. És a dir, si tu dones positiu en test ràpid, vol dir que tens anticossos i que, per tant, segons quins siguin els tipus d'anticossos que tens, etc., pot ser que haguessis passat la malaltia fa 3 mesos.
Clar.
Per tant, no serien casos que ens haurien de preocupar ara. Sí que són casos que hem de tenir en compte en el còmput global, però no els hauríem de tenir en compte a l'hora de parlar de brots d'aquesta setmana.
D'acord.
I després...
Perdó, ho hem de rebaixar una mica, eh?
Sí. Mira, he buscat la dada dels els dos últims dies, casos positius per PCR, és a dir, gent que segur que han malaltit els darrers dies,
sí,
són 360 ahir, i, perdona, 360 el dia 8, que diria que és abans d'ahir, que és l'última dada que tinc més o menys fiable, i 360 el dia anterior.
Mm-hmm.
Per tant, estaríem parlant de la meitat d'aquest valor que ens donava.
Val. Són altes, perquè són altes comparades,
sí,
amb fa uns dies,
sí, sí,
però no són tan altíssimes com estàvem dient, perquè aquesta,
exacte,
xifra, insistim, s'havien barrejat les dades del que és la prova. És que, clar, ara ja, per tot aquest... Gairebé posar un context és una mica difícil, ara ja. Vull dir que donem per sentat que la gent,
sí,
ja sap que és una PCR i una prova serològica, però, en fi, la serològica et diu si tens anticossos i que, per tant, com deia la Clara Prats, pots haver agafat la malaltia fa 3 mesos, i l'altra és si la tens. Doncs hauríem de descomptar aquestes de fa 3 mesos. Comptem només les d'ara mateix, que tenim la malaltia.
Exacte.
Ho rebaixem a la meitat.
Exacte, és a dir, la PCR, el que et diria, explicat planament, perquè a més com que no soc metge, els detalls tècnics no els sabria explicar bé, però la PCR el que et ve a dir és si tu tens virus, si tens el virus present a les vies respiratòries.
Correcte.
Això és
correcte,
el que detecta una PCR.
Molt bé.
I el test ràpid el que detecta són els anticossos, que és una estratègia de defensa que desenvolupa el teu cos quan has estat en contacte amb el virus. Per tant, estan donant dues informacions diferents i és molt important distingir-les a l'hora de fer anàlisis i de prendre decisions.
Doncs ubicat perfectament a la situació, no és bona la situació, però no és tan dolenta com podia semblar veient aquestes dades. Perfecte. Ara anirem cap a Lleida, d'acord, Clara? I et preguntaré com està la situació a tota la comarca del Segrià i fins i tot aquests casos que s'estan dibuixant, per exemple, a l'Alt Urgell, no? en aquest cas a Oliana, o com està la Segarra, etc. Però en les últimes hores s'ha anat dient que, sense ser del tot significatius, sobretot per la quantitat de població, però han anat sortint casos a l'àrea metropolitana de Barcelona, especialment a l'Hospitalet. La situació com està ara mateix d'aquests brots?
Sí, efectivament. El que estem trobant és el que ja vam dir que passaria, que és que en aquesta cua van apareixent brots, són petits incendis que s'han d'anar apagant.
Uh-huh.
I més ara, que ja estem que va acabar l'estat d'alarma ja fa una setmana, i que per tant estem fent vida més o menys normal. I sí, anem tenint brots de moment controlables tant a la ciutat de Barcelona com bé deies, a la zona de l'Hospitalet i alguna zona on tenen més casos.
Uh-huh.
Per exemple, a l'Hospitalet hi ha algun CAP on aquesta setmana han diagnosticat 25 casos, a un altre CAP n'han diagnosticat 17. Són números bastant més grans dels de la setmana anterior. Però tot i així, com que estàvem en zona verda, són creixements que encara es mantenen dins de la zona verda, que ens acosten una mica més a la zona groga, però de moment, a priori, haurien de ser controlables si les estratègies d'estudi de contactes funcionen correctament, atenció primària tenen els mitjans que necessiten i els serveis epidemiològics de salut pública compten també amb els recursos que necessiten, aquests brots no ens haurien de preocupar encara, si fem les coses ben fetes.
Doncs aquesta és una bona reflexió que mirarem de traslladar els pròxims minuts a d'altres experts també que coneixen com s'està gestionant el cas a Lleida, especialment per veure fins a quin punt, perquè també s'ho ha dit en les últimes hores, que la xarxa, diguem-ne, de rastreig no és tan eficient com hauria hagut de ser. I que això explicaria també en part que la situació al Segrià s'hagi descontrolat més del necessari. Ara, en tot cas, em deies que era previsible, tenint en compte que ja hem entrat en això de la fase de la represa i que, a més, ara que fa pràcticament 3 setmanes que va haver-hi Sant Joan.
Exacte. La qüestió és que el virus encara circula, que s'ha parlat molt de la postpandèmia, no? I no s'ha acabat la pandèmia. És a dir, vam passar el pic, que era la primera prova inicial, però estem en una cua que forma part d'aquesta pandèmia, d'aquesta epidèmia, el virus circula, i per tant hem de seguir treballant. Si durant el pic l'estrès màxim va estar en tot el sistema hospitalari, ara mateix l'estrès màxim el tenim a tot aquest sistema d'atenció primària i de rastreig de contactes i serveis epidemiològics que estan treballant segurament al 200% de les seves capacitats en algunes zones, no? I que, per tant, se'ls ha de reforçar, se'ls ha de dotar de tot el que necessitin per poder fer aquesta feina i que no tornem a entrar en un altre pic com el que ja vam passar el mes de març.
Lleida, Segrià especialment, fes-me una fotografia de la situació.
Doncs ha passat el que de fet ja ens van dir que passaria el cap de setmana passat, ens van dir que els casos seguiran augmentant i efectivament els casos han seguit augmentant i les dades són força preocupants en aquest sentit. És a dir, ja estàvem en el vermell fa 2 setmanes, doncs seguim en el vermell, molt més vermell, ha seguit pujant, estem ara a Lleida, amb uns 100 casos diaris de mitjana l'última setmana, quan la setmana anterior estàvem al voltant dels 50 casos diaris. Per tant, està pujant. De fet, els últims 2 dies, a veure si trobo el número aquí, el que seria la Regió Sanitària de Lleida, el dia 8 es van diagnosticar 200 casos dels 360 de Catalunya, 200 eren de la Regió Sanitària de Lleida, i el dia anterior, dels 360 de Catalunya, 170 eren de la Regió Sanitària de Lleida. Per tant, els números són força preocupants encara.
M'estàs parlant tota l'estona de Regió Sanitària de Lleida i no tant del Segrià. Per tant, pot ser que no estiguem parlant de casos concrets només en aquesta comarca?
No, però la majoria pertanyarien al Segrià i també n'hi hauria d'altres zones. És que no ho tinc agrupat per comarques i se'm fa una mica difícil donar la xifra exacta de Segrià. Però és un bon reflex del que està passant al Segrià.
Sobre aquesta qüestió, no sé fins a quin punt creus que poden estar relacionats els casos del Segrià amb els positius que es van trobant, per exemple, a la Segarra, a Guissona, amb el positiu que es va trobar en una residència que a uns quilòmetres més amunt, no? A l'Urgell, en aquest cas a Oliana. Creus que poden estar relacionats d'alguna manera o altra?
El cas de la Segarra és una mica particular, perquè realment han estat moltes setmanes amb uns 20 casos setmanals. Ara, de fet, estan una mica més davall, estarien en 17-14 casos setmanals, uns 2 casos diaris, per posar-ho en context. Però ja fa setmanes que estan així. Per tant, jo crec que pot estar connectat amb Lleida, però també pot ser una cosa pròpia de la zona. El que passa és que no s'ha descontrolat allà la Segarra, ho mantenen en aquest nivell, que és un nivell intermig tirant alt per la població que tenen, però la veritat és que es manté força constant, fins i tot ha baixat una mica. Els altres brots que van sortint, aquests brots nous que van apareixent, és molt probable o possible que alguns d'ells estiguin vinculats a Lleida, i de fet ja s'ha informat d'alguns que a l'hora de fer l'estudi de contactes o d'estudiar, diguéssim, la traçabilitat del cas, es troba l'origen a Lleida, no només aquí a Catalunya, sinó també al País Basc, em sembla, a València. Per tant, en el moment en què hi ha mobilitat, aquesta exportació de casos, diguéssim, pot donar-se, i és habitual, i de fet va ser un dels principals motius per decretar el confinament perimetral de la comarca, no? El aturar aquest degoteig de casos cap a l'exterior.
Sobre això que estàs dient ara, va ser un test bé, alguns dels casos que han passat a d'altres llocs d'Espanya sí que poden estar vinculats amb el del Segrià,
He llegit que sí. Nosaltres no tenim aquest detall de dades perquè és un tema que correspon a Salut Pública, però em sembla que es va dir que en el cas del País Basc s'havia trobat que l'origen era d'una persona que s'havia desplaçat a Lleida. diria, però és una cosa que he llegit als mitjans, per tant, deixem-ho en...
Sí, sí, vull dir que tu no tens aquesta dada, per tant, no cal que incidim més. Sobre aquesta qüestió, avui llegia també, heu penjat un tuit fa no gaire estona des del grup de treball del Centre de Recerca Computacional de la UPC, dient que milloren molt la situació, em sembla, a OSCA, no? Que, de fet, hi havia moments en què semblava que el gran perill era la connexió Segrià-OSCA, diguem-ne, de comarques molt, molt properes, i em sembla que està millorant molt la situació allà.
Sí, 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 ja fa uns dies que van aconseguir baixar l'error, la famosa R per sota sí. 1, mm-hmm. i per tant ara ja es troben en procés de reconducció de la situació. És a dir, va ser el cas que es va tornar a fase 2, es van tornar algunes comarques a fase 2 i ja s'han vist els efectes d'aquesta mesura i la situació està revertint, estan en cap a... Encara no estan en zona verda, però estan ja en una molt bona direcció.
I encara en la situació del Segrià, després et preguntaré, perquè és cap de setmana molt estrany, no?, amb eleccions, amb una qüestió que clama al cel, no?, amb decisions que es prenen a Euskadi i a Galícia, que en un altre context serien inviables, però que ara es justifiquen per la qüestió del coronavirus, com és deixar determinada gent sense votar, no? No impedits, sinó dir-los, vostè que té aquest virus no pot votar. Després parlem d'aquesta qüestió, però sobre el Segrià, m'agradaria preguntar-te quina és la previsió del que hauria de passar, no el que creus que passarà, sinó el que hauria de passar perquè hi haguessin efectes de la decisió del confinament. És a dir, quan hauríem de començar a notar que la situació s'estabilitza i comença a baixar, és a dir, quina és la corba que hauria d'anar bé si les mesures que s'han pres fins ara funcionen?
Mira, si vols, primer et comento que hem mirat les dades de mobilitat que tenim a través de Facebook.
Sí? Ah, sí, sí, i tant.
Hem mirat què ha passat aquesta setmana. El que hem vist és que l'índex que tenim de mobilitat, que ens diu la gent que es mou, com es mou, ha baixat un 20%, més o menys. Per tant, estaríem parlant de que...
Tota la regió sanitària, disculpa, o Segrià?
No, Segrià. En aquest cas ho hem pogut acotar una mica i Segrià hauria baixat un 20% de mobilitat aproximadament.
Déu-n'hi-do.
Un 12% si ens posem a nivell de província, perdó. Uh-huh. Estaríem amb una mobilitat al voltant de nivells de principi de juny. Si mirem un altre índex que tenim, que ens diu quin percentatge de gent tenim, es queda a casa, es queden tancats a casa, aquest percentatge no ha augmentat. Per tant, la gent que s'està quedant a casa aquesta setmana és la mateixa, més o menys, que es quedava a casa la setmana passada. Uh-huh. Per tant, sembla que la gent no està tancada a casa, però es mou menys quan es mou.
D'acord.
Per tant, algun efecte de la mesura hi ha hagut, i ara el que estem a l'expectativa és de veure si serà suficient o no. És a dir, sempre parlem d'aquests 7-10 dies de marge, per tant, avui es complirien els 7 dies. A mitjans de la setmana que ve, si aquesta mesura ha sigut suficient, s'hauria d'aturar ja la pujada i hauríem d'encarar la baixada. Estem a l'expectativa de si això passa, si els propers dies comencem a notar ja aquesta baixada, la qual cosa seria positiva, o si veiem que els propers 2-3 dies el ritme de contagis segueix augmentant, aleshores sí que caldria passar ja a mesures més dràstiques, no? I tornar enrere alguna fase.
Em permets, sí. Clara, un segon, perquè tenim una connexió en directe des de Lleida i m'agradaria saludar a José Luis Morales Rull, que ell, la setmana passada parlàvem amb ell, és director de la unitat Covid-19 de l'Hospital Arnau de Vilanova, per veure com està clarament la situació a aquesta hora del matí. Doctor, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ajudi'm vostè mateix a definir la situació en què es troba l'hospital ara mateix.
Bé, estem... com diria jo, estem en un moment de més pressió que la setmana passada quan parlàvem, però que era un nivell de pressió que era previsible. Jo aquí us comentava que estàvem pendents d'augmentar la nostra capacitat, que hauríem d'obrir una altra planta de Covid. Aquesta planta, segona planta Covid, ja l'hem obert i ara anem caminant cap a l'obertura de la tercera planta Covid. Realment aquesta tercera planta Covid és ara mateix, en quant a infraestructura i personal, el màxim que podem oferir pel moment si no fem altres mesures de reinvenció, per dir-ho d'alguna manera. Llavors ara mateix estem en aquell punt d'equilibri on els mitjans que nosaltres vam ficar en marxa preveient un augment de la pressió estan funcionant, però amb aquesta incertesa de si seran suficients o no de cara a la propera setmana, que jo crec que serà crítica per veure una miqueta el que esteu comentant, els primers resultats del confinament, i no només del confinament, sinó si hi ha hagut un canvi d'actitud també amb la població general, jo crec.
Sobre això, posem-li dades, doctor. Quanta gent hi ha ingressada ara mateix a l'Arnau de Vilanova? Quanta gent està a la UCI amb Covid-19?
Ara mateix el total de malalts que tenim a l'Arnau, i ja sabeu que això, aquestes dades sempre varien amunt i avall una miqueta, sí. Amb hores, són 58 malalts. 58 malalts amb 6 malalts a la UCI. La UCI, de moment, no s'ha vist compromesa, és a dir, els casos d'UCI han augmentat molt poquet amb comptagotes i s'ha augmentat la seva capacitat, que això és una cosa que ens preocupa. De moment, la capacitat de la UCI està aguantant bé, també perquè estem fent mesures de cures intermitges a les plantes Covid, amb la qual tenim malalts greus, però a la planta estables i amb unes cures que podríem dir que també són intensives. Mm-hmm.
Però estan a la planta perquè no hi cap més gent a la UCI o no? O
perquè no,
perquè no és necessari. No,
perquè nosaltres això ja ho vam ficar en marxa al març-abril, vam ficar en marxa un dispositiu que se diu de cures intermitges per donar teràpies respiratòries avançades a aquests malalts. Això és una manera de donar aquesta necessitat que tenen els malalts d'un malalt més greu, poder ser tractat, però preservant un llit d'UCI. És a dir, tots aquests malalts poden tenir una previsió d'UCI, però nosaltres estem veient que amb aquest dispositiu molts d'ells reben les cures necessàries i milloren. De fet, l'experiència que vam tenir fa 2 setmanes en aquest sentit va ser que pràcticament el 90% de malalts amb aquestes característiques no van necessitar un ingrés a la UCI i inclús alguns d'ells ja han pogut marxar cap a casa.
Això és un canvi importantíssim respecte al març i l'abril, no?
Sí, sí, sí. Una mica és poder fer el que fèiem amb una previsió i una organització que abans no teníem. Clar. Perquè les circumstàncies ens van desbordar d'una manera inesperada. Mm-hmm. És a dir, jo crec que el canvi principal que veiem respecte al març-abril és que ara, encara que estem sotmesos a pressió, aquesta pressió és previsible i podem fer errors de càlcul, però ens permet anar aquest passet per davant per no col·lapsar el sistema o fer l'intent de que no col·lapsi.
Mm-hmm. Sobre, perdó per l'aclariment de la dada, em deia 58 malalts Covid, més 6 a la UCI o d'aquests 58, 6 són a la UCI?
Sí, serien aquests 58 incloïrien els 6 de la UCI.
O sigui, 52 a planta i 6 a la UCI. Quina capacitat té les dues plantes ara mateix, en total, de Covid?
Ara les dues plantes de Covid ja... O sigui, la capacitat total són els 56 malalts, és a dir que...
Estem a 4.
Estem preveient és obrir una tercera planta durant el cap de setmana.
Mm-hmm. Per arribar a quin màxim?
Doncs, a veure, ho calcularia així de memòria, doncs serien uns 86 malalts que podríem donar capacitat.
Mm-hmm. O sigui, 30 més en una tercera planta. I això seria el límit que sou capaços ara mateix. Et pregunto, si fos necessari, perquè ho comentàvem la setmana passada, aquella carpa que teniu instal·lada al davant es podria acondicionar per convertir-se en una planta hospitalària més?
Bé, aquella carpa concret no. És a dir, aquella carpa està condicionada per ser, ja us vaig comentar, una sala d'espera. Uh-huh. El que sí que se podria plantejar és fer alguna estructura més d'hospital de campanya. Uh-huh. Jo crec que abans d'arribar a aquestes mesures, el que s'està intentant des de l'hospital és donar cabuda a plantes d'hospitalització convencionals, no? És a dir, ara el problema és que tenim l'estructura que tenim a l'hospital. S'està barallant la possibilitat de reduir activitat quirúrgica, que em consta que ja s'ha reduït, de redistribuir les càrregues de treball, i això és un tema complex, no? Jo, des del meu punt de vista, i això és una opinió més personal, com a clínic i com a gestor de la unitat, crec que l'hospital de campanya ha de ser l'últim recurs.
Val.
Però es pot plantejar, òbviament.
Ara el Carles Fernández ens deia si ja hi havia casos de no-Covid que s'estiguin desplaçant a d'altres centres que no siguin a l'Arnau de Vilanova, de l'entorn del Segrià o de comarques veïnes.
Em consta de que això s'ha reestructurat una mica i que hi ha hagut algun trasllat de pacients no-Covid a d'altres hospitals de Catalunya, si no m'equivoco, a Vall d'Hebron, amb un acord que s'ha arribat, una mica no perquè la situació ara estigui col·lapsada, sinó precisament per tenir lloc per evitar aquest col·lapse.
D'acord.
no sabria dir la dada exacta. Em consta que no són molts casos, són casos molt seleccionats, òbviament, perquè ha d'haver un bon enteniment i sobretot s'ha de mirar en el malalt, no? Se traslladaran malalts que siguin en unes condicions que no siguin excessivament crítiques, que puguen ser traslladats amb garanties, perquè sobretot el que sempre estem preservant és la bona evolució del pacient.
Ara que ha fet servir aquesta paraula de col·lapse, som lluny del col·lapse ara mateix a l'Arnau de Vilanova, no entenc?
Bé, no tenim el col·lapse ara. Si som lluny o no som lluny, ho veurem al llarg d'aquesta setmana, que jo crec que serà crítica. Com us deia, nosaltres ens hem de preparar pel col·lapse. És a dir, si el col·lapse arriba, hem de tenir tot activat. Ara mateix no estem col·lapsats, però la possibilitat de col·lapse existeix. Ja sé que són paraules que transmeten incertesa, però crec que tant els clínics com la població ens hem d'acostumar a prendre decisions davant de la incertesa, no?
La setmana passada em feu un retrat robot, diguem-ne, del pacient mitjà que hi havia...
Si em permets, una mica un comentari en aquesta línia, no?
Sí.
Jo crec que ara el que hem de veure una mica globalment, estem parlant molt de l'hospital, no? Llavors, ara mateix nosaltres no tenim una situació de col·lapse a l'hospital, però aquí la mira s'ha d'ampliar, no? A lo que és el seguiment de casos pels serveis d'epidemiologia i, sobretot, ara mateix, jo crec que el que està al punt de mira també és la primària. Penseu que la nostra capacitat de col·lapse a l'hospital depèn de com funcionen les coses a primària, si augmenten molt o no els casos, no? Llavors, el que sí que ens consta és que a atenció primària s'està organitzant molt bé, està creant dispositius per tractar la Covid que puguin apareixent de manera separada del reste de malalts i una miqueta també la capacitat de col·lapse de tot el sistema i sobretot de l'hospital és que si la primària aconsegueix organitzar-se bé, continuar fent de tallafocs com està fent ara, realment aquesta estructura de l'hospital no patirà, no?
Uh-huh.
Llavors, per què transmeto això? Perquè jo crec que és important també enfocar cap aquí, perquè primària està utilitzant molts recursos i sobretot funcionem com un engranatge, no? Si funcionem bé al primer nivell, funcionem bé al segon nivell i viceversa, no? Nosaltres també hem de procurar de que tot el malalt que surti a l'hospital estigui en unes bones condicions i per això s'estan creant dispositius d'alta, diguem-ne, supervisada d'alguna manera, perquè aquests malalts que marxen cap a casa ens assegurem que l'evolució és perfecta i no tinguin que tornar una altra vegada a la primària.
Clar.
Vull dir que és un encadenat, és un cercle, i que ho estem treballant de manera que cap part del sistema se pugui veure col·lapsada en cap moment, no?
Clar, i en aquest aspecte que poses tant de relleu la feina de l'atenció primària, creus que hi ha, que tothom ho té clar, això? És a dir, que totes les administracions tenen clar que aquest primer tallafocs és el que s'ha de reforçar més?
Si ho tenen clar totes les administracions...
Sí, la teva sensació.
Ho haurien tenir. És a dir, sí que com a metge hospitalari el que veig és que sempre es parla molt de l'hospital perquè és més vistós, però la primària a vegades no es fica de tant relleu, no? I llavors, al final, nosaltres fem una medicina centrada en els malalts. Llavors, és el punt de mira és el malalt, i el malalt és el que transita per cada nivell assistencial. Llavors, jo crec que hem de veure les coses així. Les administracions, la població i tothom, no? Si fem una medicina centrada en l'hospital, centrada en els CAPs, se trenca aquesta cadena. El malalt ha d'estar atès a tot el moment. I som un engranatge, no? Jo sempre dic que això és com un equip de bàsquet. Si no tenim un bon base que reparteixi bon joc, podem tenir els millors ales, els millors pivots, però aquelles pilotes no les tocaran.
Vaig a la pregunta que anava a fer, o que anava a formular abans, doctor. Insisteixo, estem parlant amb José Luis Morales Rull, que és el director de la unitat Covid de l'Arnau de Vilanova de Lleida. La setmana passada parlàvem d'un retrat robot molt concret. Ens apuntaves a... Hi ha un percentatge molt alt de migrants, un percentatge molt alt de treballadors de la fruita. Li pregunto, tenint en compte el que vam sentir ahir del govern de la Generalitat respecte a com els preocupa la transmissió entre els joves, entre gent de 15 a 29 anys. Hi ha casos de gent jove d'aquestes edats ingressats a l'hospital?
Bé, començaré una miqueta pel tema del retrat robot i després responc a aquesta segona pregunta. el retrat robot ja ha canviat, no? Ja veieu que això és molt dinàmic i en una setmana les coses canvien molt ràpid. Ara mateix el retrat aquest s'ha anat desdibuixant i el que estem veient és molts casos de transmissió comunitària. Què vol dir això? Gent, podríem dir col·loquialment, del carrer. No hi ha un perfil social ni un perfil laboral concret.
Però això, que, disculpi, deia... doctor, això vol dir que la... això és una mala notícia, perquè això vol dir que la pandèmia s'ha estès.
Correcte. Això ens vol dir que ha saltat una miqueta a la cadena de tota la comunitat. Qualsevol persona del carrer ara ha pogut tenir contacte amb el virus. Com interpretem això? Doncs fixeu-vos, ara el 58% dels casos són d'aquest tipus, no? Gent que estava treballant una altra vegada, que sí que nosaltres veiem una vinculació, sense poder donar més dades per no trencar la identitat, no? d'alguns pacients, que té una relació amb la socialització, no? És a dir, veiem professions de gent que està en contacte amb altra gent.
Quan dius això, el doctor, vols dir gent que treballa a bars, restaurants, en comerços, etc.
Sí. Comerços, bars, restaurants, serveis públics. És a dir, ha saltat el virus una miqueta, podríem dir, la cadena. Nosaltres, malalts joves, 15-25 anys, no hem vist ingressats. Pensem, sembla que jo us parlo des d'aquesta punta de l'iceberg de l'hospital.
Sí.
De fet, i jo quan reflexionava una miqueta sobre aquesta dada, malalts d'aquestes característiques no hem vist pràcticament durant tota la pandèmia a l'hospital. Mm. És a dir, me sorprendria veure'ls ara. Sembla que són aquells malalts que són més lleus, però fixeu-se, totes aquestes persones tenen unes famílies amb les que conviuen. I una miqueta, nosaltres analitzant el perfil que hem vist aquests dies, comunitari, alguns malalts, un percentatge bastant alt, tenien algun contacte de gent més jove. I inclús, com nosaltres tenim aquesta vinculació a la fruita, hem vist gent que ja no seria migrant, seria gent del país, que tenia algun familiar més jove que havia treballat temporalment a la fruita o que tenia relació. És a dir, quin missatge tindríem que enviar, per exemple, a la gent jove? Us podeu contagiar? Possiblement la vostra malaltia no sigui greu, però aquesta malaltia la podeu transmetre a les vostres famílies o als vostres entorns, gent una mica més gran, que no ha de ser necessàriament anciana, gent de 55 anys, 60 anys, i aquestes persones sí que poden desenvolupar una forma més greu de la malaltia. És a dir, que podien fer d'alguna manera aquest avís d'alarma i una crida a la responsabilitat.
Doncs jo crec que més clar no es pot dir. Jo crec que ens ha donat molta bona informació el doctor José Luis Morales Rull, director de la unitat Covid-19 de l'Hospital Arnau de Vilanova, tant de la situació de l'hospital, tant de la situació de la primària i també de la situació que amb les informacions que tenen es dibuixa del que està passant al Segrià ara mateix. Doctor, un plaer com sempre, moltíssimes gràcies per fer-nos un forat també per la ràdio.
Gràcies, bon dia.
Doncs, Clara, continues aquí, eh?
Sí,
i ara
sí,
ho comentarem tot això amb el Carles Fernández, amb la Montserrat Turi i amb el Francesc Canosa. No gaire bones notícies aquestes últimes, aquestes darreres, eh?
No, jo crec que encaixa perfectament amb el que estem veient i el que hem anat comentant. Diria que vam parlar del rol aquest dels joves en la cadena de transmissió fa un parell de setmanes. Uh-huh. I realment el preocupant d'aquesta franja d'edat no és el que els pugui passar a ells, sinó el que puguin transmetre a pares, avis, familiars o contactes que puguin tenir. Mm. Després ha comentat també aquest punt importantíssim de la primària, que efectivament és el tallafocs que ha de funcionar perfectament, i després això de que els propers 2-3 dies seran crítics, no? I si es veu que no es millora, la decisió ha de ser molt ràpida, perquè tant per l'atenció primària com pels hospitals, els efectes els veuran més tard si es pren una nova mesura, i per tant s'ha de prendre abans que la situació sigui ara de col·lapse, tant de l'hospital com de l'atenció primària.
El dibuix que teníem, joves convertits en grans transmissors del virus, no?
Sí. Pel que dèiem l'altre dia també, no pel fet que siguin joves, sinó perquè en general són asimptomàtics. I per tant...
Que ni se n'adonen, doncs, sí.
No se n'adonen, exacte. Aleshores, això dona una falsa sensació de seguretat que provoca aquest efecte, no? Mm-hmm.
Sí. Darrera pregunta, Clara, perquè també portem molta estona que deus tenir l'orella ja com un bistec, allò que en diem habitualment. Per preguntar-te per la situació a Galícia i a Euskadi, tenint en compte que avui és jornada de reflexió, un moviment epidemiològicament molt estrany el que va fer Galícia quan van decidir confinar per 5 dies una àrea, quan sabem que en 5 dies, ens ho acabes de dir fa un moment, no millora res ni canvia res, al revés. Quina situació es troba a Euskadi i Galícia dins dels vostres mapes?
Nosaltres ho veiem a nivell de província, que sí. Són les dades a més baix nivell que tenim a través de l'Institut de Salut Carlos III. La situació del País Basc, de la província de Bizkaia, em sembla que és, allà s'observa el brot, però estaria bastant en zona verda encara. Per tant, Em sembla que està molt localitzat realment a una població, i a més es va fer una crida perquè les persones que havien estat a una sèrie de bars anessin a fer proves. Per tant, sembla que en el cas del País Basc estaria molt, molt acotat, almenys per les últimes dades que tenim. Mm-hmm. El cas de Galícia, que això afectaria la província de Lugo, és una mica diferent, més preocupant, perquè ens està entrant en zona vermella. Per tant, aquí cal veure si aquest tancament de 5 dies haurà estat suficient, si és, potser és que és molt localitzat també i no ho sabem, o si els propers dies es complicarà la cosa i hauran d'allargar-ho o prendre mesures més dràstiques. És
però,
en el cas de Galícia, jo crec...
Però hauran passat les eleccions, doctora Prats.
Sí, ja. Hauran passat les eleccions.
Ja.
Sí.
Estem en zona vermella o caminant cap a zona vermella a Lugo?
A Lugo en zona vermella, ja. Porten 3-4 dies respecte a les últimes dades que tenim, que són una mica més antigues que les que tenim de Catalunya, en aquest cas.
Déu-n'hi-do. 9 minuts i les 10 del matí, com sempre, un plaer poder parlar amb la Clara Prats i amb les seves explicacions. Una abraçada ben forta, doctora.
Una abraçada, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.